La 7. Esteu benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 21 de gener del 2024, amb el sol que ha de sortir d'aquí a una hora i 10 minuts per Cadaqués, com sabeu, a l'horitzó, en un dia que no s'ha de pondre fins a l'entorn de les 6 de la tarda, una mica més tard, dos minuts després de les 6 de la tarda, al Canal, a l'altra punta del país. De seguida us portem la informació del temps amb l'Abel Caral avui, explicant-nos que hi ha una baixada de temperatures importants, tot i que remunta al llarg de la setmana que ve, com ens explicava també la Mònica Usart. És un diumenge fred, per tant, que se'ns obre al davant, pendent, com sempre, de l'actualitat, de seguida les qüestions transcendents del dia, que passen, entre altres coses, pel concert històric que ha deixat aquesta nit al Palau Sant Jordi Joan d'Ausà, amb un ple absolut, la gran bogeria, com s'ha anomenat aquest concert, més de 16.000 persones que converteixen d'Ausà en un dels pocs cantants en català que, des del punt de vista solista, ha aconseguit omplir el Sant Jordi. També diumenge, de càrrega política, el que s'obre a Galícia amb la convenció del Partit Popular i del PSOE, on planarà tant l'Operació Catalunya com el debat i el xoc jurídic i polític entre el govern d'Espanya i a l'entorn dels jutges, que deriva de la llei d'amnistia també, en un dia que esportivament avui juguen tant Barça com Girona com Madrid, l'endemà que l'equip femení aconseguís la seva tercera Supercopa d'Espanya consecutiva, golejant 7-0 la final, en parlarem de tot plegat. En un dia que, com sempre, tindrem Besar de les Sorpreses amb el Beorlegui, hi haurà Zanon i Llucia Ramis, l'embalat de Mossèn Nin, avui especial Pont Aeri, lliçó d'història amb Albert Pla, i avui no us perdeu, com a convidat especial del Via Lliure avui, el Plat Estrella, l'home del moment, o un dels homes del moment, J. Bayona, el director català, que aquesta setmana ha de saber si finalment se'n va a Los Angeles a la gala dels Òscar com a nominat per la seva sensacional La Sociedad de la Nieve, la pel·lícula que va sobre la tragèdia dels Andes. Tot això i molt més des d'ara mateix i fins a les dues en punt del migdia. Vinga, va, que passen gairebé 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana el programa més escoltat de Catalunya.
Hora del matí, 7 i 3, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius dels esports i del temps, amb Aurora Rodríguez, Marina Arbós, Quim Salvador i també amb Abel Caral. Bon dia a tots.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, Joan d'Ausà ha fet embogir un Sant Jordi ple de gom a gom.
Gràcies per permetre'ns ser avui aquí. Gràcies per passar-nos per sobre. Ho tenim.
Un concert que s'ha acabat a l'entorn de la mitjanit, una mica abans, amb un concert que d'Ausà ha posat punt final a la gira del Jo Mai Mai i que ho ha fet fent història amb un ple absolut al Palau Sant Jordi. Estem parlant de més de 16.000 espectadors, una xifra que el cantant es posa a l'alçada de grans solistes de casa nostra, Lluís Llach, Joan Manuel Serrat o Raimon. Durant el concert no hi va faltar res, tampoc les col·laboracions d'Ausà, que va convertir escena amb una de les artistes del moment, Julieta, amb qui va cantar Una altra manera de viure.
I avui em fa molta il·lusió que m'acompanyi algú que té més de 20 anys menys que jo. I em fa molta il·lusió que avui estigui aquí amb nosaltres, Julieta.
També va fer pujar l'escenari Santi Balmes, amb qui va interpretar Caure no feia mal, i fins i tot la Judit, la protagonista de la cançó central de l'espectacle.
Durant més de dues hores el cantant va repassar els seus 10 anys de carrera i va interpretar des de temes mítics com La gran eufòria fins als més nous com Per nosaltres i Els de dalt. Els assistents van gaudir d'un d'Ausà entregat i emocionat fins a la llàgrima, que atenció, els va fer una promesa. Si durant les properes hores rep prou suport a la seva pàgina web, es proposa repetir el concert que ja ha anomenat La gran bogeria 2 a Madrid, París o Sant Sebastià.
Déu-n'hi-do. Tot i que el concert s'ha allargat, com dèiem, a quarts de 12 de la nit, ja hi ha algunes crítiques als diaris, crítiques elogioses, Víctor Vives.
Sí, a La Vanguardia, Martí Abad escriu que Dausà ha conquerit el Sant Jordi amb la seva màgia. L'artista ha decidit convertir el recinte en una màquina del temps en què ha rescatat tant els seus primers temes com el repertori més recent, fugint de la nostàlgia. El periódico Jordi Bianchotto diu: alternant la gravetat emocional i la gran eufòria, cantant a l'amor i els bons sentiments, Dausà ha consumat una nit que l'ha elevat per sobre de tota expectativa. El cantant sap portar l'audiència per on vol, fent-lo riure o plorar segons el moment, o gairebé. I Guillem Vidal, al Punt Avui, destaca: cada vegada més còmode i juganer damunt l'escenari, Dausà ha anat prement de mica en mica la fibra dels espectadors, que corresponien amb rotundes ovacions a cada cançó. Quan toqui fer inventari de les últimes gestes de la música en català, conclou, caldrà no oblidar-nos d'aquest concert.
Doncs efectivament, 16.000 persones per seguir a Joan Dausà des del Palau Sant Jordi al final d'aquesta gira dels 10 anys del Jo Mai Mai. Bé, avui que l'actualitat ve marcada també per un diumenge clarament polític, amb els líders dels quatre principals partits d'Espanya desembarcant avui a Galícia per donar el tret de sortida definitiu al nou cicle electoral que obren les eleccions a la Junta del mes de febrer, d'aquí a un mes. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Yolanda Díaz, Santiago Abascal, tots quatre avui tenen actes en terres gallegues. En el cas dels socialistes, Pedro Sánchez tancarà al migdia la convenció on el PSOE debat o debatia sobre el seu ideari, però que ha quedat enterbolida per la polèmica amb el poder judicial i les crítiques al jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón.
Sí, i la ministra Teresa Rivera, qui va llançar aquestes crítiques que han encès la polèmica, va evitar totes les preguntes per no haver de retractar-se mentre bona part dels seus companys al Consell de Ministres intentaven fer girar el focus de les crítiques al poder judicial cap al PP. En parlava així Pilar Alegría.
La vicepresidenta intentó trasladar también la misma posición que desde el gobierno llevamos ejecutando, si me permite, desde el primer día. A veces, ciertamente, nos pueden gustar más, nos puede gustar menos, como a cualquier ciudadano, algún tipo de resolución judicial, pero el respeto prevalece por encima de todo.
I qui més es despenja de les crítiques de Teresa Rivera és Fernando Grande Marlaska, que és jutge de l'Audiència Nacional, ara en excedència.
I mentre els socialistes debaten a la Corunya, a pocs quilòmetres de distància, a Ourense, Alberto Núñez Feijóo tanca avui la reunió dels parlamentaris del PP llançant nous atacs contra els socialistes.
Cuca Gamarra diu que el PSOE, l'última paraula, la té Carles Puigdemont.
Se está enterrando el programa histórico del Partido Socialista y se está asumiendo el teledirigido y dictado por Puigdemont. Podemos estar seguros de una cosa, que si la semana que viene Puigdemont, Otegi, Esquerra exigen a Sánchez que haga lo contrario de lo que están acordando este fin de semana, ¿qué es lo que hará el Partido Socialista? Cambiar de opinión.
I el PP insisteix que Pedro Sánchez ha de fer plegar Teresa Rivera per les crítiques a García Castellón i avisa que portarà el tema a la Comissió Europea.
I en aquest creuament d'atacs entre les dues reunions polítiques, l'Operació Catalunya també hi aguditza l'enfrontament entre tots dos partits.
Segons el PSOE, l'actuació dels populars atempta contra l'estat de dret, ho deia María Jesús Montero.
Lo primero en democracia es respetar a las instituciones públicas, respetar los poderes del Estado y nunca, jamás, utilizarlo para enriquecerse de forma fraudulenta y nunca utilizarlo para espiar presuntamente a lo que ellos consideran enemigos de España, que son todos los que no piensan como el Partido Popular.
La direcció del PP, però, continua sense comentar res sobre l'Operació Catalunya. Feijóo ha esquivat el tema tota la setmana i, de fet, si alguna cosa fa el PP aquest cap de setmana és confirmar el seu suport a Mariano Rajoy i diuen que compten amb ell per fer campanya a Galícia.
Mentrestant, la maquinària electoral gallega ja està en marxa. Catalunya comença també a engegar-se. Esquerra hi va proposar Pere Aragonès com a candidat per les pròximes eleccions al Parlament. Són unes eleccions que haurien de ser, teòricament, el 2025. Veurem.
Febrer.
En tot cas, el mes de febrer, exacte, d'aquí a un any. El president que vol repetir segona legislatura i compta amb l'aval d'Oriol Junqueras.
És el millor president d'aquest país. També el millor candidat per tornar a presentar-se a les eleccions del Parlament de Catalunya. Voldríem proposar en aquest Consell Nacional que en el moment que pertoqui puguem fer-li confiança.
Estic convençut que avui uns assumim la feina, però que hi hauran pàgines glorioses de la història del nostre país escrites per l'Oriol Junqueras.
A Pere Aragonès, que treu pit, per tant, de la feina feta en aquests 3 anys, la legislatura no acaba fins a principis del que ve. De moment, com dèiem, Aragonès manté allunyada la possibilitat de l'avançament electoral, però els seus rivals polítics no se l'acaben de creure.
El líder del PSC, Salvador Illa, creu que si les eleccions no han de ser aquest any, no calia que el designessin candidat tant d'hora.
Si les eleccions han de ser febrer del 25, per què nomenen el candidat avui? Això sobta una mica. En fi, jo respecto molt els processos de cada partit, no vull, no se m'entengui malament, no vull burxar enlloc, però sí que és una mica, diguem-ne, diguem-ho així, poc habitual, però no vull dir res més.
Mentre que des de Junts, Josep Rius també creu que encara no toca nomenar candidats, ho deia Ràdio 4.
Però deixem que li digui, jo crec que és un error en aquest moment posar-se en mode electoral quan tenim reptes, emergències tan importants per solucionar a Catalunya.
Reus creu, però, que Carles Puigdemont podria ser el candidat de Junts si l'amnistia entrés en vigor abans de les eleccions, però remarca que si cal el partit té altres noms per encapçalar la llista.
Mentrestant, l'Iran avisa que, en plan internacional, que respondrà en el moment adequat l'atac d'Israel a Damasc, a Síria, en què van morir ahir almenys 5 membres de la Guàrdia Revolucionària iraniana. És la primera conseqüència de l'atac amb míssils que ahir va llançar l'exèrcit hebreu sobre un edifici residencial de la ciutat de Damasc i que fa créixer encara més la tensió a la regió.
En total, hi van morir 10 persones. Ara el Ministeri d'Exteriors de l'Iran assegura que tenen dret a tornar-s'hi perquè han estat víctimes d'un atac, diuen, de terrorisme organitzat. Això mentre, com dèiem, la tensió és màxima a tot el Pròxim Orient. Aquesta matinada, diversos militars dels Estats Units han quedat ferits per un atac amb míssils contra una base aèria de l'Iraq, una base nord-americana. I al Mar Roig, la Unió Europea ultima els detalls per tirar endavant una missió conjunta per fer front als atacs dels hutis dels vaixells de mercaderies que passen per la zona. Tot i això, continuen els intents diplomàtics per rebaixar aquesta escalada. El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, demana posar tots els esforços per evitar que el conflicte s'escampi a tota la regió. A més, diu que és inacceptable que Israel es negui a la creació d'un estat palestí.
I ahir, que precisament hi va haver nova jornada de manifestacions contra la guerra de Gaza, entre les quals a Barcelona 6.000 persones. Els manifestants van demanar aturar el genocidi, diuen, a Palestina, i van criticar la falta d'actuació del govern d'Espanya. La protesta es va repetir a Girona i a Reus, i també a desenes de ciutats de tot l'estat, com Madrid, València i Saragossa. 3 minuts i arribarem a 7:45 del matí. Pel que fa als esports, Quim Salvador, una de les notícies del dia, efectivament, és el domini abasegador del Barça femení, que ahir va aixecar el primer títol de la temporada, la Supercopa d'Espanya, apallissant el Llevant a la final.
Sí, amb un resultat que no se sol veure a les finals. 7-0 amb 3 gols de Graham Hansen, 2 de Salma Parayuelo, un d'Aitana i un altre d'Ona Batlle. El Llevant va tenir les dues primeres ocasions, però després el Barça va ser una autèntica piconadora. Per l'entrenador Jonathan Giraldez va ser el millor partit des que ell dirigeix l'equip blaugrana.
Més cert que la meva primera temporada vam tenir partits de molt alt nivell. Recordo el partit contra el Wolfsburg al Camp Nou, que va ser un dels millors partits a la meva carrera, segur, però et diria que ara mateix estem a un nivell fins i tot per sobre.
Campió de la Supercopa, el Barça femení és líder destacat a la Lliga, favorit a la Copa de la Reina i defensa títol a la Champions. Opta, per tant, a un pòquer de títols fins ara inèdit al futbol femení.
Pel que fa a la Lliga masculina, avui es reprèn amb joc amb, en fi, els partits de més interès. Juguen avui tant Barça com Madrid com Girona.
Sí, el Barça a 2:45 al camp del Betis, on aquesta temporada encara no hi ha guanyat ningú que no sigui l'equip local, sense Cancelo ni tampoc Christensen. El Girona defensarà liderat a les 9 a Montilivi contra el Sevilla i el Real Madrid rebrà l'Almeria, que és el cué, a 4:45 al Bernabéu. A segona, l'Espanyol s'ha retrobat amb la victòria 2-1 sobre el Villarreal B amb 2 gols de Braithwaite i és tercer a un punt de les posicions d'ascens directe. I en tenis, Novak Djokovic ja és als quarts de final de l'Open d'Austràlia després d'eliminar vuitens Adrián Manarino de manera contundent. 6-0, 6-0 i 6-3.
Minut i mig i arribarem a 7:45 pel que fa al temps. Abel Caral, com es presenta el diumenge?
Doncs mira, un diumenge tranquil que comencem amb boira amb força sectors de l'interior del país, també alguns núvols baixos en trams de la costa, tot plegat anirà a menys amb el pas de les hores. Tenim glaçades a moltes zones de l'interior de Catalunya, en conjunt, tret de zones del Pirineu i el Prepirineu poc importants, i al centre del dia, en molts casos, sumarem 1 o 2 graus respecte a ahir, tot i que en general l'ambient continuarà fred, un augment una mica més destacable cap a l'àrea pirinenca.
7:45.
RAC 1. que es pot. Només vinc a recordar-te que aquest dijous és el superdijous a Viladecans d'Style Outlets. El darrer dijous del mes, que sempre ve amb descomptes increïbles en marques com Under Armour, Harley, Lindt, Druni i moltes més. Ja saps, un superpla per a un superdijous. Ja me'n vaig. Ens veiem el superdijous a Viladecans d'Style Outlets.
Hi ha un nou hospital de referència a Mataró.
A què et refereixes?
A un nou hospital de Creu Blanca, el grup de referència en diagnòstic per la imatge.
A què et refereixes?
A un nou hospital de referència amb totes les especialitats, la més avançada tecnologia, el millor quadre mèdic i servei d'urgències 24 hores.
A què et refereixes?
Nou hospital Creu Blanca Maresme, a Mataró. Creu Blanca Ponés. Per la teva salut, som referència.
Comença l'any amb els millors espectacles amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix dels millors artistes al festival Guitar BSN, l'obra Macbeth de Shakespeare al Teatre Lliure o el trepidant trial indoor al Palau Sant Jordi. Entrades ja a la venda a entradesdavantguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
Bon dia, gourmet, amb Gourmet La Vanguardia. Cafès Cavaller, English Tea Shop, llet almendrina i mini xapates espiga blanca amb ametlles, festucs i crema de cacauet de Paño Naturae. Una selecció d'esmorzars saludables que podràs trobar per només 29 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
Ràdio Memòria.
Vinga, anem amb el Ràdio Memòria. Recuperem moments de gairebé un segle de ràdio a Catalunya. Què tal, Edu de Valla? Bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Avui què tenim?
Doncs mira, entre les mil funcions i usos que té la ràdio, n'hi ha una que encara no havíem destacat aquí, i és la ràdio penitenciària.
Ostres,
aquella que
molt
es
bona.
Fa de manera amateur a les presons com una activitat feta per presos i per als presos. Hi ha molts exemples. Hem agafat un de la mítica Ràdio Modelo, l'emissora que va emetre durant anys i anys a la desapareguda presó Model de Barcelona. L'any 1990 sonava així.
Recuerda que estás en la FM 107.4. Esto es Ràdio Modelo con tu amigo Miguel todas las tardes.
Grandiosa.
Hay que olvidarse de quién somos, hay que olvidarse de dónde estamos. Y esto solo se consigue con música.
Fixa't que diu, boníssim. Hay que olvidarse de quién somos y de dónde estamos.
És molt fort.
Sí, mira, hi ha un altre moment.
Ahora escuchamos a nuestro catalán de oro, Joan Manel Serrat.
Dilluns va alçar-se neguitós i a l'esmorzar va comentar amb la dona.
Con el tema Malson per entregas, con la compañía de Ana Belén. Recuerda que estás escuchando Ràdio Modelo.
Per tota la ciutat.
Hosti, quina meravella,
sí,
eh?
Sí, sí,
quin document tan, tan tendre, no? Per una pila de gent que, ostres, utilitza la ràdio com ja no només per aconseguir que els seus oients s'oblidin de les circumstàncies vitals que tenen, sinó ells mateixos, sí, a l'hora de fer-ho.
La ràdio també a les presons.
Brutal. Gràcies, Edu.
Fins ara.
Tots Sants. Hola, Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Com cada dissabte i com cada diumenge, és Tots Sants el Via Lliure i ens dediquem a felicitar el sant a la gent que el celebra avui i a algú que potser el seu nom no és el sant trobat, però també mereix ser felicitat. Avui és diumenge 21 de gener. A qui toca felicitar?
Doncs a tots aquells que es diguin Fructuós.
Fructuós.
Exacte, aquest sant que va ser bisbe de la ciutat de Tarragona va rebre martiri juntament amb els seus dos diaques, que eren Sant Augurí i Sant Eulogi, sent cremats vius a l'amfiteatre de l'antiga Tàrraco. Pel que fa a la seva etimologia, és un nom masculí que prové del llatí fructuosos, que vol dir aquell que és fèrtil o aquell que dona fruit.
Home, és un nom que no està especialment de moda.
No.
Quants en queden de fructuosos a Catalunya?
En queden poquets, Xavi. De fructuós n'hi ha 8.
8?
Actualment.
Hòstia.
Però si li sumem tots aquells que tenen nom en castellà, fructuoso, arriben fins als 137. Tampoc és que siguin gaires més,
no gaire.
Però són uns quants més. Per cert, des de l'any 1980 no ens consta cap ni fructuós ni fructuoso nascut a Catalunya.
Més de 40 anys sense fructuosos a Catalunya.
Sí, sí. Bé. Sí, sí.
Va, i un nom que no sigui el santoral.
Doncs ara que parlàvem del significat de fructuós, que traduït al llatí vol dir aquell que és fèrtil, he triat un nom que està relacionat amb la terra, Gaia.
Home, Gaia està disparadíssim, això.
Un nom que està agafant força molta darrerament, prové del grec, que vol dir mare terra, fent referència a la deessa terra de la mitologia grega i mare de totes les criatures vives.
Quantes gaies tenim a casa nostra?
Són més de 370 gaies.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. Però no us penseu que és un nom que ha començat a posar-se ara, eh? Les primeres les trobem a la dècada dels anys 70.
Ah, ja hi havia gaies.
Sí, sí, ja n'hi havia, ja n'hi havia. Però sí que és cert que és a partir de passada dècada, la del 2010, que comença a fer-se fora entre les opcions de nom. Només l'any 2022, 52 nenes van rebre el nom de Gaia a Catalunya.
Doncs, en tot cas, felicitats als pocs fructuosos que hi ha a Catalunya i a totes les gaies, que cada cop en són més, del país. Gràcies, Blai.
A tu, Xavi.
Vinga, temps de la nostra corresponsalia a TikTok, que defensa Sandra Sotillo. Hola, Sotillo, bon dia.
Bon dia.
De què s'està parlant a TikTok aquests dies?
Doncs d'aquesta cançó d'una pel·lícula molt i molt i molt i molt coneguda.
Okay, can I just say something crazy?
I love crazy.
All my life has been a series of doors in my face. And then suddenly I bump into you.
I was thinking the same thing, 'cause like I've been searching my whole life to find my own place. And maybe it's a party talking.
Segur que l'hauria de reconèixer, no la reconec, té pinta de pel infantil.
Sí.
Sí, però no sé quina.
2013.
2013.
I jo crec que els pares de Catalunya i mares de Catalunya van quedar farts de que els seus fills es volguessin vestir com les dues protagonistes.
La Frozen.
La Frozen.
És que, saps que no l'he vist, és molt fort, no he vist Frozen.
Oh, no has vist Frozen,
sí,
Xavi.
Sí, sí, ja ho farem.
He de dir que jo la vaig mirar d'adulta i em va agradar molt, per tant, és una pel·lícula, jo crec, recomanable per nens i també per adults. Aquesta és, com dèiem, una cançó de la pel·lícula Frozen, que es diu Love is an Open Door, i la canten els altres personatges que no són l'Elsa, diguéssim, que és la més coneguda, la rossa, la que treu el gel per les mans. Doncs aquí el canten l'Anna, que és la seva germana, i el Hans, que és el príncep que s'enamora de l'Anna. Doncs bé, jo espero no fer spoiler a ningú, tu, Xavi, te'l faré, em sap greu, no m'esperava que em diguessis que no l'havies vist.
Des de 10 anys després tampoc.
Però bé, aquest príncep li surt una mica granota a l'Anna, hem de dir, no és un príncep bo. I la gent ara està revisant una part d'aquesta cançó perquè diuen que és el moment que aquest príncep passa de ser bo a dir ara seré el malvat de la pel·lícula. És aquest moment.
I mean, it's crazy. What? We finish each other's
sandwiches.
That's what I was gonna say.
I've never met someone who thinks so much like me. Jakes, Jakes again. Our mental synchronization can have but one explanation.
You and I were just meant to be.
Aquí passa alguna cosa?
A la pel·lícula, i si només la sents, sembla una cançó
normal.
Però la gent ha començat a fer això del lip-syncing, no? Sí. A cantar, digués, a fer veure que canten mentre sona la cançó per sota i posant cares per veure la reacció del noi, no? Del príncep. I diuen que això que sembla que la cançó li agrada tant que l'Anna digui les mateixes paraules que ell al final de cada frase, que els agradi exactament el mateix, que siguin tan iguals amb tot, aquí...
No cola.
No cola i diu...
El que se'n diu,
no, no,
el que se'n diu ara red flags.
Exacte, és una red flag com una casa,
sí. Que s'avisava.
Però això és una part de TikTok. L'altra part de TikTok diuen que és al revés, que és ella qui aquí se n'adona que no vol. Bé, és una discussió, però que ha fet que ara mateix aquesta cançó hi hagi més de 50.000 vídeos fent servir aquesta cançó, per tant, que no us estranyi, no sorprengui si sentiu sonar una altra vegada Love is an Open Door, perquè a TikTok en va ple.
No, si les bandes sones de Frozen, noi, han passat 10 anys i com si fos abans d'ahir. Gràcies, Soti.
Fins ara.
Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és 21 de gener del 2024. Va, fem una reculada musical. Fins a quin 21 de gener?
Reculem 10 anys fins al 21 de gener del 2014.
Podria dir-te que trobo a faltar, i t'ho dic. Voldria dir-te que ets especial, i t'ho dic. Voldria dir-te que m'ho passo bé amb tu. Voldria dir-te que t'estimo, i t'ho diu. I t'ho diu amb tot
temàs, és un temàs del Gran Masoni. Sí, home, sí. I queda, a més, queda molt poc per al seu comiat públic.
És veritat.
Durant un temps.
Ho
va explicar d'aquest programa, sí. Temàs, que es diu I Love You.
Exacte.
Té 10 anys avui, eh?
Sí, sí, avui fa 10 anys que es publicava el disc Sacrifiqueu la princesa d'Amazoni, que inclou aquest tema. És un disc optimista i lluminós, ple de melodies, on Jaume Pla, el Masoni, fa un gir en el so i la música, apostant més pels teclats i l'electrònica i deixant en un segon pla les guitarres. Altres temes coneguts del disc són La promesa, Un petó per cada cicatriu i Som la carretera.
Voldria dir-te que t'estimo.
I arribats a aquesta hora del matí, que sabeu que és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que, en fi, que han allargat la nit per motius diversos i que tot just tornen cap a casa, plàcida per aquells que us estigueu llevant a aquesta hora del matí, penseu, mira, tenim tot el diumenge per davant, és una hora màgica, especial, per nosaltres que ens agrada, en fi, gastar, desplaçant-nos a un raconet que li tenim molta estima, molt carinyo, que és un carreró empedrat dels pocs que queden al país, en una ciutat que no hem volgut revelar mai exactament on es troba del mapa, que no hem volgut mai geolocalitzar, al final del qual, d'aquest carreró, hi ha un edifici sense gaires pretensions de cap tipus, ni arquitectòniques ni artístiques, amb una porta immensa, al darrere de la qual s'hi amaga, això sí, una pila de tresors i de meravelles. És el basar de les sorpreses que custodia amb carinyo i entrega i passió sempre l'Albert Beorlegui. Com estàs, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi Bundó, com a tot?
Bé, no sé si amb l'inici sí. de l'any, que ara ja fa dues setmanes que ha arrencat...
Doncs sí.
Fas
Estem a la tercera ja.
Pràcticament estem a la tercera, és veritat.
Hem deixat... Allò d'avui com passa el temps, ostres, i tant.
Sí, imagina't. Tu fas... cada quan revises el catàleg dels estris, dels instruments i dels ginys que tens aquí dintre?
Doncs mira, a finals d'any, sempre, aquells dies en què vas de taula en taula i sempre tens alguns dies a festa i tot això, sempre procuro fer una mica, diguem-ne, de decalatge de tots els objectes que hem estat tractant durant l'any, de tots aquells que poden entrar més o menys per entendre'ns en circulació, i clar, llavors es tracta de trobar la notícia que més o menys s'hi vingui, perquè clar, jo puc tenir, tinc de fet aquí al basar molts objectes que penso
que no
poden
parlat mai sense encara.
Tractar, clar. Dels que no hem parlat mai, però que clar, jo sempre espero que surti una notícia que més o menys s'hi vingui i llavors puguem agafar aquest objecte i llavors analitzar-lo des de, ja ho saps, des de diverses perspectives, culturals, musicals, literàries, etc. Però sí, sempre és a final d'any. A final d'any és quan es fa una mica de repàs a tot, eh?
Sí.
Una mica repàs professional, repàs vital, repàs familiar.
T'imagino no? passejant per les lleixes d'aquest basar de les sorpreses estupendo, que jo no t'he vist mai fent balanç de, no? Amb una llibreteta i amb les, amb les ulleretes a la punta del nas i anar revisant. D'aquelles
sí,
quan... No sé si tens dificultats de la lectura pròxima, però...
Mira, jo... clar, evidentment, els que jo porto ulleres des dels 13 anys, vull dir que és evident que... Però sí, a més ho porto amb una doble llibreta, la llibreta, ara. Sí. Jo diguem-ne, que no he refusat, malgrat alguna insinuació per part teva de que jo refuso, diguem-ne, les noves tecnologies i sóc més propi del segle XVIII que no pas del XXI, doncs jo porto... Té uns excels, diguem-ne, molt controlats amb cada un, diguem-ne, de què és el que tinc a cada lleix, etc. Però... també ho porto, diguem-ne, una doble comptabilitat entre cometes.
No en el sentit,
diguem-ne, fiscal del terme, sinó el sentit que ho tinc tot doblat amb una llibreta de paper, perquè m'agrada tenir aquesta doble, diguem, aquest doble registre. Perquè,
imagina't escolta, que fa mal bé l'ordinador.
Sí, tot això els ordinadors jo tinc amb servidors i amb diverses còpies de seguretat i tota la història aquesta, eh? Però escolta, mai se sap què pot arribar a passar.
Mai.
I el paper s'aguanta sol, tu, vull dir, que és el que diuen, eh? I per tant, aquí sempre es tracta de tenir la doble, diguem, el doble registre de tot plegat.
Molt bé, està molt bé. Bé, en tot cas, amb la tranquil·litat que dona el coixí de les cartes que hem anat rebent des que abans de festes. Et sembla bé si llegim alguna, no sé si un parell
sí,
o tres?
Sí, mira, podem llegir-ne tres, perquè encara tenim, pensa que es va produir una allau de correspondència per felicitar
el Nadal.
El programa, el Basar, a tu i a mi, amb el tema de les festes de Nadal, sí. I per tant jo diria que hauríem d'anar netejant, hauríem d'anar esbandint una mica aquesta correspondència,
és una mica
que és fàcilment identificable.
És una mica Digue'm. També com a les cases, que s'està retirant mica en mica la decoració nadalenca, i hi ha gent que la va retirar l'endemà mateix de Reis, però hi ha gent que espera una miqueta més, allò que en diuen, la Candelera, etc etc.
Sí, bueno, això de la Candelera és una mica l'excusa de dir, bueno, escolta, i em fa molta
mandra, ja prou, no?
Vull dir, deixem-ho per al febrer, Me mare, per això, el mateix dia de Reis a la tarda, ja estava desmuntant l'arbre, Vull dir que, noi... Sí.
A mi ja ha caigut, també, que ho sàpigues. Ha estat desmuntat, ja.
Sí, nosaltres per passos. El tio, veus, encara hi és el tio.
Sí.
Un dia d'aquests desapareixerà.
Mira,
el tio...
És l'últim remanent. Ha quedat el tio. Tens tota la raó, jo el tinc per allà,
I de tant en tant algun comentari de dir, caram, encara no ha marxat el tio?
Sí,
vull dir que... I els nens dient, no, encara no ha marxat, encara no ha marxat.
I una il·lusió que els fa que no hagi marxat. Bueno, va, anem amb les cartes, vinga.
Doncs mira, la primera és d'una oient que ens ha citat en diverses ocasions. Ella és una oient que ens escriu des de Horta, des de Barcelona. És l'Anna Tomàs. És una senyora que té problemes de vista. Així ens ho va explicar a la primera carta que ens va escriure. I, per tant, fa un tipus de lletra, diguem-ne, molt gran, perquè ella, evidentment, s'hi pugui veure. I de dins extraiem de la seva carta, que és una felicitació de Nadal, amb una balena a curulla de regals de Nadal i de bombolletes, doncs una felicitació que diu gràcies per tot, bones festes, l'Anna Tomàs. Tomàs, 2023. Per tant, doncs, perfecte. Una felicitació de Nadal, diguem-ne, d'aquelles de tota la vida. Hi ha una altra carta que ens arriba amb un sobre verd i que ens remet l'Anna Maria Oliva des de Barcelona, que també intuïm que és una felicitació de Nadal, perquè també, diguem-ne, té un gruix notable, i de dins extraiem, doncs mira, efectivament, una felicitació amb un d'aquells entranyables i magnífics dibuixos d'en Ferrandis, que jo diria que va ser l'il·lustrador oficial, per entendre'ns, de la... ja no només de les festes de Nadal, sinó en general, les postals de caire infantil, tendríssim. Jo diria que si un adjectiu que defineix els dibuixos d'en Joan Ferrandis era precisament la seva tendresa. I aquí veiem... doncs un cotxe dels d'abans que sembla un carter, i aquest carter és un nen que saluda amb unes ales d'angelet. I de dins podem veure el següent: salut, pau, amor, treball i alegria és el que desitjo per vosaltres en aquest Nadal i sempre. Les felicitacions d'en Ferrandis no falten mai per mi en el Nadal, sempre ha estat el millor, i en tot reflecteix l'esperit del Nadal amb la seva sensibilitat d'igom antiquat, això sí. Una abraçada pels dos i bones festes per tots els que segueixen aquesta secció cada cap de setmana. Nadal 2023 i un millor, atenció, aquí hi ha un petit lapsus perquè diu millor 2004, i entenem que serà millor 2024.
Sí,
en qualsevol cas, l'Anna Maria Oliva des de Barcelona. Va, i la tercera de les cartes que ens arriba és una carta des de Torrelavit. És un oient que ens ha citat en diverses ocasions. No signa, però sabem qui és. És l'Aaron de Balaguer, que és un nom, diguem-ne, d'un cert punt aristocràtic.
Sí.
I de dins extraiem, doncs, mira, dos fulls, un dels quals diu el següent, a veure, perquè deu haver-hi... Mira, aquí hi ha un poema, i llavors l'altra és la carta. Torrelavit, 12 de desembre del 2023, benvingut Xavier Albert. Com que el Nadal s'aproxima i de moment no he rebut gaires postals i felicitacions nadalenques, us escric per desitjar-vos un bon Nadal, un bon any 2024 i per fer-vos arribar el poema de Nadal que us he escrit enguany. I a l'altre full podem llegir: s'apaga l'any, però l'il·luminen. Engalanat al basar, rep novament el Nadal. L'àngel de l'amor fanal, mentre les lletres són far, camí d'estels cap al mar, on habiten les ondines, on els nins cullen petxines, on l'hivern és primavera, pels amants que han vist l'era de l'any sota les tranyires. Doncs mira, l'Aaron Balaguer, que ens escriu amb una carta des de Torrelavit el 12 de desembre de l'any passat.
Fantàstic, doncs mira, ara que estem a 21 de gener, a veure, estem llegint cartes de fa un mes, tampoc no...
Sí, tampoc no estan,
moments, Hem tingut moments de llegir-los a 3 mesos vista, per tant...
I a 4 i a 5, Xavi.
I a 4 i a 5, efectivament. Per tant, tot el carinyo a ells. Evidentment, podeu seguir enviant cartes, que no ens trobem en la situació de tornar a necessitar una allau de missatges i de cartes. En tot cas, la correspondència i a l'adreça habitual és al Basar de les Sorpreses, a l'Avinguda Diagonal 477, a la planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, amb, no sé, ara que estem a l'inici d'any, amb, en fi, plantejaments vitals d'inici de 2024, i fins i tot, saps que és un exercici que estaria molt bé, a veure si algú s'hi atreveix a veure aquí, que és la previsió de com creuen que serà l'any 2024.
Ah.
Perquè això, saps què passarà? Que si hi ha gent que comença a dir jo crec que la meva vida serà així o que el món serà així, serà molt interessant que d'aquí un parell o tres de mesos, quan probablement tinguem l'ocasió de llegir-los, puguem contrastar la realitat amb el que, el que ens van dir els oients. Per tant, des d'aquí també faig aquesta recomanació, aquesta petició als estimables oients.
Doncs a veure si algú que s'anima, clar que sí.
Vinga, va, com que no volem perdre bons costums, després de llegir les cartes anem a agafar el Beorlegui Express, que el tinc aquí darrere el passadís, impecable. A més, hi ha bandereta.
Correcte.
Bandereta, que va, home, però aquesta és... Però no és bandera de país,
sí.
No?
Sí, clar, vull dir que no m'equivoco, perquè... No, home, no t'equivoques, no, però clar, com que el nen vol l'andereta, doncs clar, cada setmana d'aquí hem de posar la bandereta, clar,
sí, sí,
a veure.
Sí. Aquesta
a veure.
Aquesta és fàcil. Sí. És una bandera que està, perquè ens ho imaginem, dividida en quatre, amb dues senyeres petites creuades i dues creus vermelles amb fons blanc.
Correcte.
Això vol dir que és la bandera de Barcelona, de la ciutat de Barcelona, per tant no marxem massa lluny avui.
Efectivament, sí, avui anem al bell mig de l'Eixample per assistir al trist tancament d'un dels cinemes més emblemàtics de la ciutat i del qual se n'ha parlat molt aquests dies. El Comèdia, que, com ja es va anunciar, va tancar les seves portes, doncs mira, avui fa una setmana, el passat 14 de gener. Estàs a punt?
Sí, anem-hi,
anem-hi. Doncs apa, ja podem marxar.
Si trànsit n'hi ha, però no és que hi hagi gaire moviment de gent, a aquesta hora del matí, a aquesta zona.
Home, són, veritat, no són ni tres quarts de vuit del matí, doncs...
Sí. Què vols, què
mira,
vols?
Això mateix, no? Vull dir, mira, aquí la tenim. Em sembla que és reconeixible, molt reconeixible, una de les façanes més identificatives de tota la ciutat, on al darrere, evidentment, hi ha una gran història. Per aquells que no siguin d'aquí de Barcelona, és un cinema que feia cantonada Passeig de Gràcia amb la Gran Via. Originàriament era una residència particular, el Palau Mercet, que era propietari d'en Frederic Mercet i Vidal, que va ser un empresari i polític barceloní del segle XIX. L'edifici va ser projectat per un arquitecte anomenat Tiberi Sabater, tenia tota la sumptuositat d'un palauet pertanyent, diguem, a la classe benestant de fa un segle i mig, i segons les cròniques de l'època, el seu interior era magnífic, amb elements medievalistes i orientalistes, molt de la moda d'aquells anys, les coses com siguin, d'on destacava una monumental escalinata i un jardí que, evidentment, avui ja estan desapareguts. La residència va durar prop de 50 anys, fins a 1935, llavors hi va haver-hi un teatre, on s'hi havien fet concerts, sarsueles, algunes òperes fins i tot, i que va durar 25 anys, fins a 1960, i des de llavors, i fins ara, doncs un cinema que actualment tenia 5 sales. Mira, aquest és el moment exacte en què abaixen les portes. Coita, aquí ho tenim.
Doncs au, tancat. Sí.
No, és trist, això, eh?
És tristíssim. N'hem parlat molt perquè és un dels símbols del centre de Barcelona. És un espai que tots els cinèfils de la ciutat coneixen molt bé, que el veus perquè està al centre mateix, en un dels carrers més concorreguts de la ciutat. I que vés a saber, és la gran pregunta que es fa tothom, no? Un cop es tanca un cinema, vés a saber què s'hi fa després, no?
A veure, ara representa que és un espai protegit, que ha de ser un equipament cultural, però ja saps aquelles idees, diguem-ne, que van anar la política per al mig,
sí.
I sobretot hi ha els diners, ja saps més o menys com acabaran. Jo tinc un gran record d'aquest cinema, que no hi havia anat moltes vegades, perquè jo he anat sempre al cinema Sabadell, però mira, crec que una de les últimes vegades que vaig anar va ser una reposició amb una única sessió en versió original subtitulada de Lo que el viento se llevó, fa pocs anys, eh?
Carai, carai.
I deia, bueno, jo vaig anar al cine dient, bueno, és que serem quatre gats, vull dir, escolta, doncs escolta, el cine estava patadíssim.
Ah, sí?
A la sala gran, patadíssim, i el que em va sorprendre més, de gent jove, de gent essencialment jove.
Carai.
Cosa que, clar, em va reconciliar amb la condició humana, no? De dir, escolta, no, aquestes pel·lículetes de les que sembla que només són patrimoni d'altres generacions i altres èpoques, doncs encara criden molt l'expectació. Bé, i sí, tal com deies ara, és un futur incert el que ens espera. El que no és incert serà el contingut del basar d'avui que dedicarem, com a sentit homenatge al Comèdia, doncs aquest espai tan magnífic i fascinant. Avui, el número 334, la lletra C. La C de cinema.
Estic molt, molt sorprès, Beorlegui.
Per què?
Molt, molt, perquè donava per fet que la meva memòria és veritat que no és la... que no és l'element més destacable de les meves capacitats, la memòria, però donava per fet que després de tants anys de Basar de les Sorpreses, de més de 300 basars, i tenint al davant, regentant-lo, una persona que sobretot és un cinèfil absolutament impenitent, hauríem parlat del cinema com a concepte doncs, o de la sala.
No.
M'ho dius de veritat,
no. Mai havien fet la sèrie de cinema. A veure, sí que és veritat que les pel·lícules han estat presents a cadascuna de totes les seccions dels 334 basars, eh? Però el concepte de ser de cinema com a sala cinematogràfica, no. I possiblement perquè jo d'entrada admeto la meva absoluta impossibilitat de mirar de ser mínimament neutre o objectiu sobre el terme. Per tant, d'entrada demano disculpes si em poso insuportablement sentimental, però aquells oients que estimin el cinema, jo estic convençut que estaran d'acord en que el tancament d'un cinema, sobretot si és una sala en què hi hem anat, provoca tristor, moltíssima tristor. Entre altres coses perquè està molt lligat a l'educació sentimental de tots nosaltres. Una sala de cinema és potser el primer lloc especial que anem quan som nens, no? I si bé ara s'ha perdut bona part de la càrrega emocional que tenia, sabem que anar al cinema, com a mínim jo recordo quan era nano, doncs a formar part d'un ritual, un ritual que passava per sortir d'hora de casa, fer cua, quan es feien cues al cinema...
Sí.
Entrar en un lloc a la penombra de catifes toves, de cortines vermelles, de silenci respectuós i un suau olor d'ambientador.
Això de perdona, les cortines, sí. Perquè clar, ara jo no recordo, fa molts anys que no ho veig això, però abans hi havia les cortines tapant la pantalla, no?
I tant. Jo perquè ja tinc una edat gairebé provecta, però pensa que quan a Sabadell van inaugurar els nous cinemes multisales, i t'estic parlant de poder 30 anys, van eliminar les cortines i vaig escriure una enèrgica carta a l'empresari, al Ramon Cortadellas del Celsia, amb qui m'unia una gran amistat, després, que deia ja està bé de no posar cortines, I em va donar raó, va dir, clar, és que no, i això de les cortines, clar, és que ja està passat de moda. I en els cines, diguem-ne, de més categoria, n'hi havia dues de cortines. Les cortines, les primeres vermelles, que eren avellotades, les gruixudes, i llavors, quan s'obrien les vermelles, a darrere hi havia unes altres que eren les blanques. I llavors, al principi de la pel·lícula, al principi de la sessió, s'obrien les cortines només fins a la meitat de la pantalla per projectar els anuncis. Es tancaven les cortines a cap de 3 minuts, sí. Es tornaven a obrir i començava la pel·lícula. Era com una mena de cerimònia, de
veritat. És un ritual, no, completament. I a mesura que vas perdent determinats rituals, la transcendència del que fas perd una mica d'energia, perd una mica de carinyo, perd una mica del que representa, és així.
Sí, perquè a més era un ritual en què hi havia molta espera. Jo, quan era nen, clar, jo volia que comencés la pel·lícula. Jo havia aconseguit molt, quan era molt nen, els últims nodos que hi havia. Llavors, clar, primer el nodo, després obrien les cortines, els anuncis, possiblement passaven un curtmetratge que no en tenia de res, perquè estem parlant dels anys 70 i, per tant, que hi havia molt tema de cinema experimental, i llavors, clar, la pel·lícula, tal i com... era de dir, ara comencem. I no cal dir que si anaves a un cinema de restrena, el gaudi era doble, perquè recordem que hi havia llavors dues pel·lícules.
Mm. I tancaven els llums, que és una de les coses importants, no?
El moment en què es fonen els llums, no? I no hi havia mòbils, que era una cosa molt important. No hi havia mòbils. La gent estava per la pel·lícula. Estigueu per la pel·lícula, que deia el meu avi.
En tot cas, hi havia... Això ja no ho he viscut tant, però sempre en parleu alguns, no?, de la sessió contínua. Tu podies entrar en qualsevol moment d'una sessió i repetir pel·lícules, no?
Això ho feia molt a casa, perquè el meu pare, que, mira, té moltes altres aficions, però el cinema mai ha sigut la seva, quan anàvem alguna vegada al cinema sempre era en aquell moment, i sempre entràvem amb la pel·lícula començada, cosa que a mi sempre em feia moltíssima ràbia. I era això, sí, acabaves la pel·lícula, i llavors t'esperaves, tornava a començar la pel·lícula, i la veies fins al moment per entendre't en què havies entrat a la primera vegada. Clar, però això és un despropòsit.
Que fort.
Diguem-ne, no, és que no té cap mena de sentit, això,
cap,
no?
Cap nivell.
Però, clar, podríem estar parlant molt de temps, perquè, clar, hem d'anar avançant, però sí que és veritat que, i permeto'm un últim apunt, els que som cinèfils tenim molts records d'aquests cinemes. A la meva casa Sabadell, que sé jo, hi havia l'Imperial, hi havia l'Euterpe, l'Alcàsser, però a Barcelona, jo recordo que quan anaven al cinema a Barcelona de la mà del meu avi, el Celsia, els noms eren rutilants, imposaven respecte. Astor, Alexandra, Excelsior, Emporium, Fantasio, Windsor Palace, Waldorf... Clar, són noms que... On dia! Et senties important, no? Va, i com acostuma a passar, però, els orígens del cinema són molt més humils.
si hem d'anar al cinema dels inicis, dels orígens, ens anem d'anar a França i ens anem d'anar a finals del segle XIX, clar.
Doncs sí, encara que l'invent ja s'havia presentat en privat, diguem, mesos abans, podem dir que tot va començar el 28 de desembre de l'any del senyor de 1895 al Saló Indi del Gran Cafè, que és un soterrani situat al número 14 del Boulevard dels Caputxins, que està situat al 9è districte de París. La primera sessió pública de cinema allí es va fer, i els seus precursors van ser dos inventors, dos germans borgonyesos anomenats Louis i Auguste Lumière, que van presentar l'aparell davant de 33 atònits espectadors que van veure 10 pel·lículetes petites que no superaven el minut i on per primer cop es captava la realitat. A mi hi ha una dita d'un retall de diari que s'ha publicat dos dies més tard, és a dir, el 30 de desembre de l'any 1895, on el crític, és a dir, o el cronista, va escriure una cosa que a mi vaig veure, ostres, quina lucidesa que va tenir aquest senyor. Deia el següent: el cinematògraf és un trosset extret de la vida, i quan tots puguem fotografiar els éssers estimats en moviment, en la seva acció, en els seus gestos familiars i amb la paraula als llavis, la mort deixarà de ser absoluta.
Oh, que bo.
Que és una idea que trobo...
Quina mirada.
És certa, eh? Mm. Amb el cinema, la mort deixa de ser absoluta. Mm. Bé, el cas és que en molt pocs anys aquella improvisada sala evolucionaria fins a convertir-se en l'art popular per excel·lència del segle XX, tot i que originàriament no s'anomenaven cinemes.
Què vols dir que no es deien cinemes? O sigui, com se'n deien de...
Clar, perquè ara en diem anar al cine, que sí, és l'abreviatura d'anar al cinema, no? I que a la seva vegada és l'abreviatura d'anar al cinematògraf, que és paraula composta, que ve del grec de kinema, que vol dir moviment, i grafein, que vol dir gravat. Traduït literalment, doncs, cinematògraf o anar al cinema vol dir anar a veure moviment escrit, moviment fixat,
que
cosa que trobo fascinant.
Sí,
eh?
Sí, sí, sí.
A Nord-Amèrica, dels primers cinemes en deien Nickelodeons, que és una altra paraula composta que ve del níquel, que és una moneda de molt poc valor i que era el preu de l'entrada, i Odeon, que és una veu grega que vol dir teatre. Amb els anys, i
sí, curiosament, el teatre Amèrica... de monedeta, de barato.
Ah, això mateix, el teatre de baratet, eh? Mm. Perquè hem de tenir en compte que no serà fins ben entrat al segle XX, i encara fins i tot hi ha alguna veu que discuteix que el cinema sigui realment un art.
Clar.
El cinema va néixer com art popular per excel·lència, i llavors No va ser fins a partir de la segona meitat de la segona dècada, és a dir, per tant, quan arriba Griffith, per entendre'ns, a partir de l'any 14, l'any 15, quan la gent diu, calla, això al cinema, sinó que pot ser una cosa que vagi més enllà del mer espectacle, diguem-ne, familiar, no? Mm. I amb els anys, curiosament, a Amèrica, del cinema se'ls anomena, entre altres noms, movie theater, és a dir, teatre de pel·lícules.
Sí, sí, és veritat.
Els Nickelodeons, llocs doncs molt senzills, i de pas hi treballarien joves immigrants europeus amb molt pocs diners, però molta ambició, que en molt pocs anys serien els fundadors dels grans estudis de Hollywood. La Metro-Goldwyn-Mayer, la Paramount, la Universal, la Fox i la Warner, entre d'altres, que van ser fundats per jueus europeus i que van anar a la recerca del somni americà amb la mà al davant i la mà al darrere. I tots ells van ser fundats entre l'any 1912 i l'any 1924. I l'etapa més daurada de totes és, evidentment, als anys 30, just quan neix un costum que encara ara ens acompanya: les crispetes.
Fa molt poc per tu, aquesta versió.
Ho sé. Ho sé, però, a veure, disculpem aquest anacronisme, però és de calaix que, per parlar de crispetes, hem de fer referència a aquesta conegudíssima melodia, recordem que es diu Popcorn, Palomitas de maíz.
Exacte.
Composta per sintetitzador l'any 1969 per un nord-americà anomenat Gershon Kingsley, i que amb més de mig miler de versions va ser molt popular. Fins i tot ara és una melodia que de tant en tant sona. No?
Passa una cosa molt interessant amb això de les crispetes, que és cert que hi ha molta crítica a l'entorn de la crispeta. Jo, des del meu punt de vista, la crítica ha de ser per al preu, perquè em sembla una barbaritat que et facin pagar segons què. Però hi ha una part important, i ho entenc, del sector cinèfil que li molesta que la gent vagi amb crispetes al cinema, i en general a menjar o a veure, el que sigui, no? Però vull recordar, i crec que això està tornant d'una manera estranya, perquè últimament no sé si has vist que els cines, ara, a banda de crispetes, et venen hot dogs i trossos de pizza, i fins i tot plats de pasta, o sigui, és una cosa increïble, que la gent entra amb una mena de tàper comprat allà. Però és que la gent hi anava al cine abans, que hi haguessin crispetes, oi, a les carmanyoles, amb llom, amb truita de patat, etc. O sigui, la gent hi anava així, al cine.
No, clar, perquè la gent era un lloc en què, escolta, hem de pensar que l'etapa més esplendorosa del cinema és els 40 i 50, sobretot al nostre país, per tant, duríssima postguerra, la gent sabia que, escolta, que per molt pocs diners podia estar-se un parell o tres d'hores amb sessió doble en un lloc més o menys calentonet.
Confortable, i en una butaca, tu.
I menjant tremusos, i menjant, bueno, per distreure la gana, perquè en el fons era això, vull dir que no ens enganyem. I això de tota aquesta mena de supermercat que hi ha de menjars, home, poder és una mica qüestionable, tot i que jo no sé si confessar-te o no...
Ai!
O...
Què? Tu has menjat al cine? Tu menja...
Ja no, de crispetes, només crispetes.
Ah, crispetes, clar. És que tornem al ritual, Berlegui.
Home, sí, jo no em portaré truita de patates, però una crispeta, sí. Sobretot si és pel·lícula així aventurera.
Ara.
Pel·lícula crispetera, que dic jo, eh?
Ara.
Soc de crispetes. I de manera, escolta, de manera desacomplexada, eh?
Ara.
A veure, quan vagi a veure alguna pel·lícula d'en Bergman o de... d'en Kiarostami, no anem amb crispetes. Però si vaig a veure l'Indiana Jones, òbviament en crispetes.
Clar que sí, clar que sí.
L'origen, de fet, és curiós, perquè l'origen de la paraula crispeta, paraula que, per cert, procedeix de l'anglès crisp, és a dir, que vol dir cruixent, ve dels, precisament dels durs temps de la Gran Depressió nord-americana, quan el cinema era la principal evasió de la gent. En aquella època, el blat de moro era un dels aliments més barats del mercat, i una tal Julia Braden va tenir la idea de vendre crispetes al vestíbul d'un cinema de Kansas City, demanant permís a l'empresari i compartint els guanys. L'èxit va ser espectacular i ha arribat fins als nostres dies, fins a punt que, quan anem al cinema, tal com deies, ara no sabem si estem per la pel·lícula o estem per menjar. Ignorem com es deia aquest cinema de Kansas on va començar aquest negoci, però sí que sabem el nom que va inspirar una de les pintures més cèlebres d'Edward Hopper, New York Movie.
Ara mirarem de penjar a Twitter. Jo he de dir que és un dels meus pintors preferits, Hopper, em sembla meravellós. Meravellós.
A mi també.
I aquest contacte amb la realitat, amb una certa modernitat també, no?, que representa el cinema o que pot representar la imatge d'una benzinera en un moment determinat, crida molt l'atenció, no? Ja n'hem parlat, no?, a més d'Edward Hopper.
Sí, Edward Hopper va ser un artista que ha retratat l'aïllament físic, però també psicològic d'una manera magistral, i que és famós, doncs, per uns quadres realistes i molt suggerents que reflecteixen la soledat i l'aïllament de la societat, especialment la nord-americana. La seva pintura més famosa és, evidentment, Night Hawks, Noctambuls, però avui ens fixarem en una que porta...
Perdona, t'he de dir
nom...
una cosa. Tinc el plaer d'haver pogut veure aquesta pintura en directe, el Night Hawks, a Nova York, i és tan meravellosa.
És allà, està al MoMA, no? Pot ser?
Bueno, en aquell moment, no sé si està al MoMA o la van movent, però en aquell moment havien fet una retrospectiva en un museu molt petitó que hi havien totes les pintures, o sigui, les grans pintures de Hopper. I aquesta, que és molt gran, a més, no és una pintura petitona, un quadre petit. Ostres, és un gaudi poder-lo veure a prop.
Sí,
tremenda.
Jo a Hopper vaig veure a Nova York, al MoMA, i un parell o tres de pintures. Una, per cert, la que va inspirar Alfred Hitchcock per La casa de Psicosis, que és una pintura, diguem, magnífica. Sí. I, ostres, i és un autor que a mi m'agrada molt, eh? Bàsicament per totes les reflexions que poden haver-hi al darrere, no? Bé, doncs, aquesta pintura de la que estem parlant porta per nom New York Movie, és de l'any 1939, i representa un cinema gairebé buit, ocupat amb pocs espectadors que estan veient una pel·lícula, i una acomodadora a la part dreta de la pintura, una acomodadora que està perduda en els seus pensaments i de la qual la parella del pintor, Josephine, li va servir de model. Es pot contemplar, si algú la vol veure, doncs, precisament al Museu d'Art Modern de Nova York. Bé, doncs, un dels cinemes que va servir d'inspiració a l'artista va ser el Palace Theater de Nova York, i un altre cinema, però de Barcelona, el Roxy, va ser el tema d'una de les cançons més delicioses de Joan Manuel Serrat.
Sepan aquellos que no estén al corriente que el Roxy del que estoy hablando fue el cine de reestreno preferente que iluminaba la plaza Lesé. Echaban nodo y dos películas de esas que tú detestas y me chiflan a mí, llenas de amores imposibles y pasiones desatadas y violentas.
Es que el Serrat es tan bo.
Sí,
és tan bo en general, però tan bo, tan bon retratista.
Sí.
de dibuixar-te un tros de barri, un tros de carrer, un tros d'un comerç, una... Però ja no només que ho visualitzes, és que ho visualitzes, sinó que, a més, captura l'essència o l'ànima d'allò que està explicant. És boníssim fer això.
I jo no vaig conèixer mai el Roxy, però és un cinema que enyoro. O sigui, per la cançó d'en Serrat, l'enyoro. I, en el fons, és una gran declaració d'amor que fa ell el cantautor, diguem-ne, però que podríem subscriure moltíssims, doncs a un dels moltíssims cinemes de Barcelona, en aquest cas el Roxy, que va ser un local situat a la plaça de Ceps, inaugurat l'any 41, amb un aforament de 1.400 butaques.
Quin monstre.
En què, en què no només s'hi projectaven pel·lícules, sinó que també s'hi va oferir teatre de varietats, i amb els anys a passar, doncs això, a programar pel·lícules de restrena, fins que va tancar les seves portes a l'any 69, en què va ser derruït per construir pisos de Núñez de Navarro. Sí. Allò que deia Núñez de Navarro, pròximament en este salón.
No, bueno, ara tot arreu hi fan supermercats o botigues de roba.
Ai, és molt depriment. Sí. Anys més tard, en Juan Mercè li dedicaria un conte que es diu El fantasma de Cine Roxy, i Joan Manuel Serrat, doncs això, aprofitaria la idea per una de les seves més notables cançons, que és aquesta, Los fantasmas de Roxy, amb lletra del propi Mercè, publicada l'any 87, inclòs en el seu àlbum Bienaventurados. I no podem acabar, evidentment, aquest basar sense parlar de cinema i de tres grans pel·lícules on les sales són protagonistes.
Home, això fa pinta de cinema mut, eh?
Sí, començarem per un migmetratge, una de les grans aportacions de Buster Keaton, que recordem és un dels més grans còmics del cinema mut, amb una... Aquí, de fet, estem escoltant la música que va compondre Stephen Prutzman per El moderno Sherlock Holmes, una pel·lícula de l'any 1924 que celebra, per tant, el seu centenari, i on Keaton és un projeccionista d'una sala de cinema que somia en convertir-se en detectiu, i quan es queda adormit en una projecció, somia que entra dins de la pantalla del cinema. És una pel·lícula meravellosa que demostra l'inesgotable enginy d'aquest colós del cinema i que, recordem, es pot trobar a Filmin, tot i que també al YouTube.
Doncs mira, si la voleu buscar, El moderno Sherlock Holmes de Buster Keaton, que farà 100 anys aquest any. Va, anem pel segon.
¿Sabes? Me resulta extraño. Hace 24 horas me encontraba en una tumba egipcia. Entonces no os conocía y sois una gente maravillosa. Ahora estoy aquí a punto de lanzarme a un fin de semana loco en Manhattan. Señorita, veo que le encanta esta película.
Home, diria que això és una... és un Woody Allen dels que t'agraden, dels predilectes.
Sí. Bueno, perquè en el fons té aquesta declaració d'amor, diguem, encantadora, infinita envers el cinema. Recordem, molt inspirada precisament per El moderno Sherlock Holmes, va ser La rosa púrpura del Cairo, que és una de les grans obres mestres de Woody Allen, collita del 85, i on s'explica la història d'una trista cambrera, fantàstica Mia Farrow, que té per única evasió al cinema, va veure la mateixa pel·lícula una i una altra vegada, hi ha un moment en què l'actor principal, en Tom Baxter, encarnat per en Jeff Daniels, surt de la pantalla per conèixer el món real. La pel·lícula es va rodar en un cinema, l'anomenat Ken, on el mateix Woody Allen hi havia anat quan era petit. Però la realitat sempre s'acaba imposant, i quan va acabar el rodatge, el cinema va ser enderrocat. Per qui vulgui recuperar-la o descobrir-la, la trobarem a Filmin.
La rosa púrpura del Cairo a Filmin. Va, i ens en queda una. Espero que no em, no em decebis, perquè si hem de parlar de pel·lícula de cinema que parlen sobre el cinema i sobre sales de cinema, espero que no et deixis la transcendent, la important.
No et decebré, és aquesta.
Cuando las luces del cine se apagan, empieza la magia.
Ai, senyor. Ai, senyor, quina pel·lícula per tornar-hi. Quin cinema paradís o quina meravella, tu.
Doncs sí, és una pel·lícula que segurament que molts dels nostres oients esperaven, aquesta pel·lícula dirigida per Giuseppe Tornatore l'any 89, i ens explica, recordem, la història d'amistat entre un projeccionista d'un cinema, l'Alfredo, i un nen, en Totò, en un poblet del sud de d'Itàlia, Sicília, un poble fictici anomenat Giancaldo. És una altra cana a la grandesa del cinema, rubricada per una extraordinària banda sonora d'Ennio Morricone, que parla, doncs això, de l'educació sentimental que han proporcionat les pel·lícules, però també, i sobretot, dels perills de la nostàlgia quan ens deixem arrossegar per ella.
Sí, senyor.
És una pel·lícula extraordinària, de revisió més o menys notable i anual, i que la podeu trobar a Filmin, entre d'altres plataformes.
Els records, i la nostàlgia, que tant són armes de doble fil, no? T'hi pots perdre allà dintre, et pots abandonar per la nostàlgia. fins i tot nosaltres, que estem sent nostàlgics ara mateix, que sí, ens hem passat al basar sent nostàlgics, recuperant cinemes que ja no existeixen, sales de cinema en les que hi ha una pila de gent que hi ha somiat i ha sigut feliç, però que, en fi, que la realitat és que ja no hi són. I, per tant, com que no t'hi pots quedar atrapat, has de mirar cap al futur, també. És dur, és complicat, el sector, diguem-ne, que no passa pel seu millor moment, i els que en som amants, especialment tu, segur que no ho passeu bé, però s'ha de buscar, s'ha de buscar, i s'ha de transmetre, sobretot. Perquè aquí hi ha una altra cosa. Això de plorar quan es tanca un cinema, però no haver-hi posat els peus... clar, és això, d'haver-hi posat els peus i d'haver-hi portat els que en el futur...
Els que poden agafar el relleu.
Exacte, els que en el futur ja hauran de seguir anant, no? L'experiència, jo ho recomano molt, perquè qui no tingui fills però tingui cosins o el que sigui petits, l'experiència de dur per primer cop i en diverses ocasions a una criatura al cine, jo crec que quan et fas una mica més gran, no sé si estàs d'acord, Beurlegui, però hi ha un punt en un moment determinat de la vida que les coses fan més mandra, no? I la idea de deixar anar un anem al cine, uf, quina mandra, apareix. Però feu la prova amb els nens. Anem al cine, uf, i de cop, no? Jo advoco perquè recuperem aquesta il·lusió, que és la de anem al cine i que t'entri com, bueno, anem d'excursió, com anem a fer alguna cosa diferent, com anem a moure'ns. Vaja, jo ho recomano moltíssim a tothom que ho provi amb les criatures que tingui al seu entorn.
Jo t'haig de dir per això que, per anys que tingui, i, escolta, Déu me'n doni molts encara, mai he tingut la més mínima mandra d'anar al cinema. Sempre ha sigut festa per mi. Allò que, anem al cinema, bum!
Pues venga,
sempre m'hi he apuntat, Sí, sí, sí. Va, som-hi, clar que sí.
Beurlegui, una abraçada ben forta i molts anys al cine.
Igualment, Xavi, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.